Continguts en xarxa.
Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look at the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. You'll never find rainbows if you're looking down. Life may be dreary, but never the same. Someday it's sunshine, someday it's rain. Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look to the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. But never, no, never look down.
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la de Charles Chaplin, cantant una cançó escrita per ell mateix per a la pel·lícula El circ. La particularitat és que la va cantar quan tenia 80 anys, malgrat que la pel·lícula la va rodar quan en tenia 39. No ho va poder fer aleshores perquè en aquella època, el 1928, el cinema era mut. Però no és d'això del que avui parlarem, sinó de les morts misterioses que sovint s'han produït a Hollywood i que continuen sense resoldre's. Una d'aquestes morts va implicar Charles Chaplin, precisament. El cas va passar el 15 de novembre de 1924 a bord del iot del magnat de la premsa nord-americana William Randolph Hearst, de 61 anys, propietari de 28 diaris. Hearst i la seva amant, l'actriu Marion Davies, de 27 anys, van organitzar una festa al iot amb 14 convidats per celebrar el 44è aniversari de l'actor i productor Thomas Innes, pioner del cinema mut i del western. Entre els convidats hi havia Charles Chaplin i, a més de la música i del ball, corria l'alcohol, la marihuana, la cocaïna i molta gresca. Però algú va fer saber a Hearst que entre Marion Davies i Chaplin hi havia alguna cosa més que un flirteig al iot. El iot va continuar la seva travessia i el quart dia de navegació i de sexe furtiu, Hearst descobreix Chaplin i Marion Davies en un racó molt, molt juntets. I va sonar un tret de pistola destinat a Chaplin. Però la gelosia altera els nervis i és tan poc recomanable per fer punteria que la bala destinada a Chaplin va matar accidentalment l'actor i productor Thomas Innes, destrossant-li el cap. Però no hi ha res en aquest món que sembla que els diners no puguin crear-ne un nou relat. La doctora personal de Hearst signa que la víctima no ha mort d'un tret al cap, sinó d'un atac de cor. I se l'incinera ràpidament. I què fa o què diu la vídua de Thomas Innes? La vídua no fa ni diu res perquè Hearst li omple les butxaques de diners i li paga la hipoteca de casa seva. Pel que fa a Luella Parsons, la famosa i temible columnista de Hollywood, que també anava al iot, veu fet realitat el seu somni d'aconseguir que la seva columna aparegui de per vida als 28 diaris del magnat. Això fa que tanqui la boca. Però només públicament, en privat. Explica coses completament diferents. Ella diu que Hearst va matar Thomas Innes per error. La bala era per a Charles Chaplin. En fi, aquesta és una història que mai no ha quedat aclarida. Un altre cas mai no resolt és el de la mort de l'actriu Virginia Rapp, de 30 anys. Els fets van passar el 5 de setembre de 1921, quan Virginia Rapp va assistir a una festa convocada per l'actor còmic Roscoe Fatty Arbuckle, un actor molt famós en aquella època. Hi ha hagut un munt de versions dels convidats a la festa, i la que va tenir més força, amb el suport de la fiscalia, va ser la de la violència amb què Fatty Arbuckle va tractar Virginia Rapp, donant-li una pallissa i violant-la. Segons ell, la noia havia begut massa i s'havia posat histèrica. La van trobar ajaguda al terra del bany, amb una ruptura de la bufeta, i 4 dies després va morir. Es van fer 3 judicis, però el garbuix d'incògnites era tan gros que no se'n va treure l'entrellat i Fanny Arbuckle se'n va sortir. Tot i això, les seves pel·lícules van ser retirades de cartell. Va morir amb només 46 anys d'un atac de cor. Aquesta és la cançó que el cantant Bill Boyan li va dedicar, la balada de Fatty Arbuckle.
Funny little fat man, nobody knows. He stopped living long ago. Funny little fat man, nobody cares. We've forgotten through the years. Standing in the spotlight, scandal of the day, William Randolph Hearst would lead the way. Fabricated facts and manipulated scenes, convicted before a jury could convene. Funny little fat man, no one recalls. He stopped laughing long ago. Funny little fat man, they closed the doors and refused to show his movies anymore. Examples must be made with Hollywood's abode. Let's bring in Will Hayes to set the code. The jury must acquit. They apologize, in fact. Yet the public and Will Hayes would turn their back.
La balada de Fatty Arbuckle i el cas no resolt de la mort de l'actriu Virginia Rapp. Un altre misteri és el de la mort de Natalie Wood. El matí del 29 de novembre de 1981, el seu cos va aparèixer flotant en aigües de l'illa Catalina, al sud de Califòrnia, no gaire lluny del iot Splendor, on ella havia estat la nit abans amb l'actor Robert Wagner, que era el seu marit, i l'actor Christopher Walken. El cas es va tancar com accident, però hi ha moltes preguntes que no han tingut resposta. La versió oficial diu que havia estat bevent, cosa que és certa, i que probablement va relliscar i va caure a l'aigua quan intentava pujar a la llanxa del iot. Tanmateix, tenia blaus a diferents parts del cos i ferides a la cara. A més, diversos testimonis van assegurar que aquella nit hi havia hagut una discussió al iot. El mateix capità del iot va canviar la seva declaració reconeixent-ho. Pel que sembla, la discussió venia per un afer sexual entre ella i Christopher Walken, que estaven rodant una pel·lícula junts. Però, independentment d'això, era prou sabut, així ho va declarar la germana, que Natalie Wood tenia pànic a l'aigua, des de petita, i, a més, no sabia nadar, raó per la qual sembla inversemblant que de nit, a les fosques, ella decidís pujar una llanxa tota sola. I encara menys tenint en compte que, de joveneta, un evident li havia dit que tingués molta cura amb les aigües fosques. La manca de proves fefaents per determinar què va passar aquella nit entre aquelles 3 persones fa que la mort de Natalie Wood continuï avui sent un misteri. Aquesta és la veu de Natalie Wood cantant breument en una escena de la pel·lícula La carrera del segle.
They say there's a tree in the forest, a tree that will give you a sign. Come along with me to the sweetheart tree. Come and carve your name next to mine. they say, if you kiss the right sweetheart, the one you've been waiting for, big blossoms of white will burst into sight, and your love will be true evermore.
La veu de Natalie Wood a l'escena del film La carrera del segle, en què intenta seduir Tony Curtis al bosc mentre ell s'afaita. Un quart misteri de Hollywood sense resoldre és el de Marilyn Monroe. La nit del 5 d'agost de 1962, a 3:45 de la matinada, la seva minyona la va trobar morta al llit amb el telèfon despenjat, com si volgués trucar algú. Cosa molt estranya, perquè si es trobava malament, el més normal hauria estat que hagués fet un crit per avisar la minyona, que era a casa. Segons la minyona, a les 9, Marilyn li va dir bona nit i se'n va anar a dormir. Però a 10:45, 5 hores abans de la mort, ja hi havia una ambulància a prop de la casa sense que ningú no l'hagués avisada. S'especula que la relació sexual que mantenia Marilyn amb John Kennedy i amb Robert Kennedy podia haver influït en la voluntat d'un suïcidi. Però això no té ni cap ni peus. Més aviat eren les moltes coses que sabia, considerades raons d'estat, el que podia neguitejar el govern i també la màfia, amb la qual els Kennedy tenien molt bona relació. Abona aquesta tesi el fet que amb els infermers, un dels quals li va posar una misteriosa injecció, hi entressin a la casa també persones del govern i el mateix Robert Kennedy. Però l'autòpsia què va dir? L'autòpsia va dir que a l'estómac de Marilyn no hi havia rastres de barbitúrics. Curiós. El que sí que sabem és que Marilyn tenia por. I sabem també per la carta que ella va enviar a Catalunya, concretament a la casa de la Costa Brava, on vivia Truman Capote, que li demanava ajuda perquè la tenien vigilada. Li ho deien una carta amagada a l'estoig d'un bolígraf que li va enviar. El problema va ser que Capote desconeixia que a l'estoig hi hagués en un replec una carta amagada i no, aquesta carta no la va llegir mai. Finalment, quan se'n va anar de Catalunya, Capote, una de les coses que va deixar oblidades va ser el bolígraf i l'estoig. Gràcies a això, tant la ploma, el bolígraf i l'estoig, com la carta, sobretot la carta de socors escrita per Marilyn a Truman Capote, es troben avui a la vista del públic al Museu Marilyn Monroe de Sant Cugat del Vallès. Nosaltres, doncs, tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a les morts misterioses de Hollywood mai no resoltes, amb la veu de Marilyn cantant un dels temes del film Ningú no és perfecte. Fins la setmana vinent, amics. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. The deedly 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 dum, poop poopy doop.
Continguts en xarxa.